Cuatro veces te besé y entre te enamoré. Cuando yo te robé y con uno nos fuimos.
Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per Teresa Carreras amb la col·laboració del cardiòleg i divulgador científic Joan Batlle. Informa't i escolta'ns. A les properes eleccions europees del 9 de juny, vota l'Europa que tu vols.
Bon dia. Noves acusacions del president rus Vladimir Putin a Occident el Dia d'Europa, que va coincidir amb la desfilada del Dia de la Victòria russa a la plaça Roja de Moscou. En el context actual de confrontació amb els països europeus que donen suport a Ucraïna, Putin va assegurar que les forces nuclears russes estan sempre preparades. Concretament va dir que les forces estratègiques russes inclouen caps nuclears que sempre estan apuntant a Occident. Des del 24 de febrer del 2022, data en la qual Putin va envair Ucraïna, el mandatari rus ha amenaçat moltes vegades a Occident, moltes vegades. Aquestes amenaces, més la guerra de Gaza, tenen la resposta de la ciutadania. Estudiants a moltes universitats de tot el món, també a Barcelona i a altres ciutats europees i als Estats Units, posen la guerra i l'amenaça nuclear al centre de les seves protestes. Però la resposta de la ciutadania ha de ser encara més potent. De tot això en parlarem en el programa d'avui. Per això us presentem ara els nostres convidats. Posem-s'hi.
Cruïlla d'Europa, un programa de Mataró Ràdio i la xarxa de comunicació local amb el suport de la Fundació Catalunya Europa.
Doncs anem a presentar a la primera convidada, la Dolors Fernández Alegre. Ella és presidenta de Justícia i Pau a Catalunya i forma part de l'entitat que vam crear, un grup de la societat civil aquí al Maresme, per mobilitzar a la ciutadania contra l'armament nuclear i per treballar per la pau. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
Bon dia. Després ens explicaràs en què consistirà també la Setmana de la Pau, que m'has dit que també ho estàveu preparant, però comencem per lo més pròxim. Què és el TEPAN?
Mira, el TEPAN, aquí explicaré com va néixer aquí, eh?
Sí, perquè això del TEPAN són sigles.
Sí.
Tractat?
Tractat per l'anul·lació de l'armament nuclear, eh?
Sí, sí.
Llavors, aquí a Mataró hi va haver-hi un acte fa un parell d'anys, més o menys, a Rocafonda, en el qual hi va participar en Carlos Umaña, i a partir d'aquí un grup de gent que va participar a l'acte va creure oportú iniciar, doncs, un grup a Mataró per poder portar a terme aquesta campanya. Va començar amb un acte, amb una taula rodona, que va participar, doncs, diferent gent, i a partir d'aquí un grup d'entitats es va reunir per poder pogar a terme aquest grup a Mataró. Durant aquests any i mig, perquè més o menys el grup fa un any i mig que funciona, hem estat, la nostra idea ha sigut traspassar aquesta campanya a altres municipis d'aquí al Maresme. S'ha de dir que en aquests moments estem al voltant d'uns 15-18 municipis que s'estan adherint arrel d'aquesta tasca que s'ha estat fent i que encara falten alguns municipis en el qual en aquests moments hi estem treballant. L'objectiu quin és? Doncs fer un grup aquí al Maresme per donar a conèixer a la ciutadania la importància que té que els municipis s'adhereixin a això. I als municipis els hi demanem no només que s'adhereixin, perquè moltes vegades hi ha adhesions que queden en un calaix, sinó que potenciïn els actes per potenciar a la població que els conflictes s'han de resoldre amb el diàleg, no a través del bel·licisme.
Molt bé, molt bé. Doncs dius que ja n'hi ha uns 18 i que la gran gràcia del tema seria aprovar-los comarcalment.
Exactament.
I hi ha algunes dates, límit?
Home, nosaltres ens estem posant dates límits, si pot ser, si ho podem aconseguir abans de les vacances, abans de les vacances, perquè sí que estem parlant de fer un acte comarcal, és a dir, en què tots els municipis que s'hi hagin adherit puguin participar en un acte cap allà el 21 de setembre, que és el Dia Internacional per la Pau. Un acte que seria, doncs, un acte obert a la ciutadania per explicar quins municipis s'han adherit, què és això del TEPAN i quines accions es prenen portar a terme a partir d'aquell moment.
Molt bé, el segon convidat és Pere Xirau Espàrrec, l'alcalde de Canet de Mar, de canetencs independents, que és un dels 30 municipis del Maresme, que ja han signat la moció que demana al president Pedro Sánchez que l'estat espanyol s'assumi a la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears. ICAN es diu, aquesta campanya és una campanya internacional, són les sigles en anglès. A Canet de Mar la moció va ser aprovada per majoria amb una abstenció. Va haver-hi un bon debat, jo vaig venir a escoltar-ho perquè em va semblar interessant veure com és una aprovació d'aquest tipus, havia vist la de Mataró. Què li ha arribat a vostè de la gent de Canet com havent aprovat la moció que diu que Canet és un poble de pau i que no vol armes nuclears?
Bé, bon dia, Teresa. Bon dia a tothom. Com bé deies, vam aprovar aquesta moció recentment, a finals
sí,
de març.
Sí, per això.
I, per tant, els inputs encara són pocs. Entenc que a partir d'aquí, el que comporti doncs, haver-nos adherit a aquesta iniciativa doncs, portarà doncs, diferents esdeveniments, actes, iniciatives, projectes, fins i tot. En primer lloc, dic que nosaltres la vam aprovar per majoria de 17 regidors, que som 16, com bé deies. Sí. Per tant, és una moció molt àmpliament consensuada, consensuadíssima, i això ja és una cosa bona en si mateixa. És a dir, ja d'entrada, el fet ja és bé positiu que pràcticament tot el plenari s'hagi adherit a aquesta moció. A partir d'aquí, doncs, el que doni de si, nosaltres el que hem fet ha sigut en primera instància aprovar aquesta moció i posteriorment doncs, notificar l'acord doncs el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Parlament de l'Estat espanyol, el Govern d'Espanya i també a l'ONU. És el que ens toca fer. Com aprovem una moció, sempre hem de notificar els acords doncs, conforme demana la moció.
Molt bé, moltes gràcies. La tercera convidada la tenim aquí, és la Carme Terrades, regidora de Cicles de Vida, Salut Pública, Educació i Acció Social.
Atenció Social.
Exacte.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. De Vilassar de Dalt per Esquerra Republicana. Gràcies per ser aquí a l'estudi.
Gràcies per convidar-me.
Sí, vam convidar la regidora perquè, curiosament, Vilassar de Dalt va ser el primer, diria jo, municipi que es va adherir a la campanya del TEPAN, fins i tot abans que haguéssim creat aquest grup. Com va ser això?
Bé, nosaltres vam aprovar, com ara comentava també el company de Canet, el 25 de febrer del 2021 vam aprovar una moció que va ser aprovada per tot el consistori, o sigui, per unanimitat, eh? I ara us diré els diversos grups. Jo represento Esquerra, som sota el paraigua d'Esquerra Republicana, però ens diem ara Vilassar, que és una confluència. Ara Vilassar, Junts per Vilassar, CUP, PSC i un regidor no adscrit. O sigui que tot el consistori va aprovar la moció. Bé, això va venir perquè nosaltres estem adherits, jo us en volia parlar, si em permeteu, a la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, que forma part d'una organització internacional, que és una ONG, que es diu Majors for Peace. I a partir d'aquí se'ns va demanar, a través d'aquesta organització, es va demanar als ajuntaments que he vist que a nivell de Maresme n'hi ha com uns 20, si no conto malament, 8, uns 15 o 20 d'adherits en aquesta xarxa, i llavors a partir d'aquí doncs es va demanar, suposo, que tots els ajuntaments i nosaltres Vilassar, per això vam presentar la moció. Era durant pandèmia, sí, si ho recordo malament.
Abans de l'envaïment de Rússia,
exacte,
per Ucrània,
exacte.
Per tant, que aquí té...
Exacte.
És interessant.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Anem ara a escoltar les dues convidades que tenim per internet. Una d'elles és la Carme Sunyer, vicepresidenta de Fundipau. Hola, Carme, bon dia.
Bon dia, Teresa. I la resta, gràcies per convidar-me.
Sí, molt bé. Escolta, quants estàvem fent amb la Dolors una mica de resum de quanta gent hi ha? Quanta gent hi ha a Catalunya que s'hagi sumat a aquesta moció del TEPAN? Nosaltres hem dit que al Maresme uns 18, etc. I a Catalunya?
Bé, si no contem les poblacions del Maresme, que aprofito per dir-vos la gran feina que esteu fent en suport de la prohibició de les armes nuclears, A la resta de Catalunya som uns 84-85 municipis que s'han adherit a aquesta moció, on es demana al govern espanyol que signi i ratifiqui el tractat de prohibició de les armes nuclears. Si comptem, a més, doncs, tots els municipis del Maresme, ja ens col·locaríem cap a bueno, molt a prop, jo diria, dels 90 i bastants, i si el juntem amb la resta de l'Estat, que ens explicarà la Maribel a continuació de mi, doncs estem realment molt a prop d'aconseguir els 100 municipis. Tal com ha dit la companya de Vilassar, nosaltres, juntament, Fundipau, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, van gerar aquesta campanya una mica agafant el que ens va demanar ICANN. Això és una campanya internacional, la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que en les seves sigles en anglès és ICANN, va engegar aquesta campanya de mocions als ajuntaments una mica amb l'objectiu posat en les ciutats dels països que o tenen armes nuclears o allotgen armes nuclears, com seria el cas de la Unió Europea, si no comptem el Regne Unit i França, que també que tenen armes nuclears pròpies. L'objectiu era aquests països i les ciutats d'aquests països. I, de fet, són les ciutats dels països d'Europa que tenen més municipis on han aprovat mocions a favor del tapant i de rebuig a les armes nuclears.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara presentarem a la Maribel Hernández, ella és a la cantina, coordinadora de l'Aliança per el Desarme Nuclear. Bon dia, Maribel.
Hola, bon dia, Teresa.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia a totes.
Bon dia. D'aquí, encara no dues setmanes, presentaràs a Madrid, a l'Ateneo de Madrid, he vist, el que és l'Aliança per el Desarme Nuclear. Vol dir que això, aquesta posició contra les armes nuclears es va extenent com una taca d'oli. A l'Ateneo, jo vaig estar-hi allà, vam fer un acte també per la pau fa 15 dies i, per tant, allà es va presentar a la Càtedra Major de l'Ateneo de Madrid la vida i l'obra de Jacques Delors, que va ser un gran lluitador per la pau. A veure, Maribel, digue'ns, de la resta de les ciutats de l'Estat i de les comunitats autònomes, quantes s'hi han adherit ja al TEPAN? Perquè tenim ja les catalanes, les del Maresme, i ara sabrem quantes a la resta de l'Estat.
Bueno, aquest és un treball que s'està començant a fer, perquè la majoria de les ciutats, com bé ha comentat Carme, són ciutats catalanes, no? De les 96 que en total de tot l'Estat espanyol han signat aquesta moció. De fora de Catalunya en tenim unes 12 ciutats. Tenim Alcoi, tenim algunes ciutats de Galícia, Cambados, Ferrol, Gijón, algunes capitals de província, Santiago de Compostela, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Guadalajara i alguns municipis més petits d'Aragó, perquè aquest treball l'han fet a la comunitat d'Aragó les companyes de WILF, han mogut molt el treball de les mocions, però és veritat que és una iniciativa que l'empenta i va sorgir a Catalunya gràcies al treball que han fet a Fundipau i a Alcaldes per la Pau. I són catalanes la majoria. El nostre treball ara com a Aliança, com bé deies, que estem a punt de complir un any d'existència. Ens vam presentar, com has dit, l'any passat a l'Ateneu, el 22-23 de maig, va ser. Doncs el nostre treball és expandir aquestes mocions per tot l'Estat espanyol i que en siguem molts més les ciutats i els municipis que diuen que li diuen al nostre govern que ja està bé i que ja és hora de signar aquest tractat, perquè no hem de viure en un món sotmès a aquesta amenaça assistencial que són les armes nuclears.
Molt bé. Què hem de dir? Com han de fer-ho els ajuntaments que ens escoltin? Perquè el Cruïlla d'Europa s'escolta per la xarxa audiovisual local. Que s'hi vulguin afegir. Què podem fer, Carme? Els hi podem donar el correu electrònic, per exemple, de Fundipau? Alguna dada de Fundipau vostra o nostra? No sé, però nosaltres com a grup no tenim. Sí. Però a mi em semblaria interessant donar-los algun contacte.
Sí, mira, si són evidentment municipis de Catalunya, sí. Del Maresme, de les comarques properes al Maresme, una de les vies és contactar directament a info@fundipau.org i allà a través d'un correu els hi podem contestar de manera personalitzada com fer-ho. Però hi ha una manera molt més pública, diguéssim, que és pública a tota la ciutadania, que és entrar a, si entra a la nostra web, fundipau.org, hi ha una pestanya que és una web especial que és sobre el TEPAN i les armes nuclears i allà porta un enllaç a Ciutats de Pau. Ciutats de Pau és tal com vam anomenar la campanya quan la vam començar amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau i allà trobaran tota la informació de context de per què és tan important que els municipis s'adhereixin a aquesta campanya i aprovin les mocions, així com una còpia del que és el text de la moció i, evidentment, oferir als diferents municipis que així ho desitgin, doncs si necessiten alguna reunió de suport o necessiten que algun membre de Fundipau vagi a explicar al municipi o vagi a participar en el ple municipal per tal de donar tota la informació de context, doncs evidentment estem disposats a fer-ho, no? O aquesta és una manera. I ara, com deia la Maribel, des de que l'Aliança pel Desarme Nuclear també ho hem inclòs com una de les accions importants d'incidència política, a la pàgina web de desarmenuclear.org també hi ha una secció on es pot trobar tot el material necessari, fins i tot els correus electrònics, el correu model, per poder enviar doncs, als diferents grups del consistori o tot el necessari.
Molt bé, i ara encara una altra feina per més gent. Hem demanat
sí, puc afegir una cosa?
Sí, sí, sí.
És que també si les persones que estan interessades a l'Aliança van fer fa una setmana un webinar on expliquem, ho explicava la Carme Sunyer molt bé, pas a pas com presentar una moció a l'Ajuntament de cadascú, i aquest webinar està al nostre canal de YouTube que també està disponible per tot el món que ho vulgui.
I el vostre canal, quin és exactament?
És a YouTube, Alianza por el Desarme Nuclear.
Molt bé. Perdona, però és que sempre m'agrada donar molta concreció, perquè ara sembla que tothom ho hagi de saber tot a internet. I a vegades t'hi poses i t'espantes només de saber com ho has de buscar. Molt bé, doncs aquest cap de setmana s'han fet aquí a Catalunya eleccions i a veure si tenim un missatge per al guanyador d'aquestes eleccions que ha estat el Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo deia a la presentació que el president del govern, això és un tractat internacional, el TEPAN, Tractat per l'Abolició de les Armes Nuclears, és un tractat internacional que l'ha de signar el president del govern. Des de l'any 2018 diu que el signarà, però encara no es veuen, encara no s'ha fet. I per això et dic, què podem dir-li al senyor Illa que ha guanyat les eleccions a Catalunya i que s'han de posar les piles, els socialistes, de cara a fer que el seu correligionari de Madrid ho pugui signar? Què us sembla a vosaltres?
Bé, com bé has dit, doncs és com una assignatura pendent, no?
Exacte, per tant, per això no ens podem deixar de posar-li deures.
Exacte, doncs seria insistir, no?, de la millor manera que es pugui, perquè finalment el que passa que m'imagino que al darrere d'això no és tan senzill com signar un tractat. Ja, potser ara ens allargaríem molt, però hi ha moltes més històries, no?, al darrere del per què es fa o el per què no es fa, no? M'imagino aliances la situació actual de la Unió Europea, sí. Seria una
anàlisi...
Sembla que
era la Maribel que ho deia, o la sí. Carme, no ho sé, els països que tenen armament
exacte.
Nuclear... No els que tenen, i els que compren i venen armes, que són
exacte.
Molt importants. Espanya és el sisè país
ara és que, aquí
que compren i venen armes. Accions com la dels estibadors de Barcelona, que des de que es va atacar Gaza, va començar la guerra de Gaza, no han descarregat cap vaixell que vagi cap allà. És una activitat d'un sector social, però interessant.
Jo crec que el que se li ha de fer o dir en el senyor Sabadilla perquè transmeti en el senyor Pedro Sánchez és primer presentar totes les mocions aprovades dels municipis, que darrere d'aquests municipis hi ha entitats.
Hi ha entitats.
I per tant, les coses es canvien quan hi ha moviment. No esperem que en una reunió que se sentin tots allà decidiran què. Per tant, el moviment hi ha de ser-hi, hi ha de ser fort, per tirar-ho endavant. Sí que és veritat que ens trobem en la gran... Jo dic que a vegades, l'altres ja m'ha sentit a dir alguna vegada, la hipocresia, no? De que hi ha vegades que signem moltes coses, però les nostres accions van per un altre camí. Com pot ser el govern espanyol, no? En aquest sentit de que ells poden aprovar o dir això, però potser en un altre moment estan venent armes per potenciar que hi hagin, doncs, diferents accions bèl·liques. Llavors, jo aquí crec que els grups aquests, els municipis, per això he dit abans al principi, que no sigui una moció aprovada i encarpetada que tal any es va fer no sé què, sinó que sigui una acció que sigui de veritat. I en aquests moments tenim l'oportunitat, perquè en menys de 3 anys s'han declarat 2 guerres, amb el que això suposa de viure un sistema bèl·lic que està voltant per la societat, no? Llavors jo crec que ara és un bon moment perquè això ens pot afavorir.
Carme, em sembla que deies que volies afegir alguna cosa.
Bueno, mira, dir-vos que efectivament el fet que els socialistes hagin guanyat les eleccions aquí a Catalunya, a veure, ens pot ser... jo penso que s'ha d'aprofitar perquè d'alguna manera ens obre un canal directe, no?, amb el govern estatal per continuar fent incidència política perquè el govern espanyol evidentment l'objectiu final és que acabi signant i ratificant el tractat, però el 2025 tindrà lloc la tercera conferència d'estats part del TEPAN, un tractat internacional de Nacions Unides. Quan s'aprova, cada any es fa una reunió dels estats que han signat i ratificat aquest tractat, i es comença a posar fil a l'agulla com es pot començar a implementar algun dels articulats del tractat. Se n'han fet 2 ja, i l'any que ve, crec que és al març del 2025, tindrà lloc la tercera conferència d'estat part a Nova York, a la seu de Nacions Unides. Mm-hmm. Doncs un primer pas important seria fer tota la incidència política possible per tal de que l'estat espanyol assistís com a observador a aquesta conferència d'estat part. Llavors, us vull recordar una cosa. A Catalunya, al Maresme, no conec tant la composició dels ajuntaments, però a la resta de Catalunya, que les mocions una mica hem estat bastant directes nosaltres amb la xarxa per dur-les a terme, s'han aprovat les mocions pràcticament a tots els municipis per unanimitat i amb el vot afirmatiu dels grups del consistori del PSC, amb la qual la majoria de les mocions aprovades a Catalunya compten amb el suport del PSC, amb la qual això és una carta que nosaltres hem de jugar i podem jugar a l'hora de presentar al futur president de la Generalitat, si finalment és el president de la Generalitat, per tal de poder incidir al govern espanyol, que al cap i a la fi, com tu deies, Teresa, és un tractat internacional i són els estats i els governs el que el signen. Uh-huh.
Ara mirem què més podem fer els ciutadans, perquè nosaltres hem fet aquest programa avui i l'estem fent per parlar de ciutadania. Què poden fer, alcalde de Canet de Mar, els ciutadans de Canet de Mar? Què podem fer a nivell comarcal? Perquè, com deia la Dolors molt bé, s'ha de fer soroll, si no...
Sí, bé, jo abans, si em permeteu, abans de contestar aquesta pregunta,
sí, sí,
el que penso, referent a la pregunta o la qüestió anterior, jo crec que és una qüestió ja de conseqüència política, en el sentit de, o dient-ho més clar, de ser conseqüent amb el que dius. Si és cert, com s'ha dit aquí i és demostrat, que el president del govern en diferents ocasions, en reiterades ocasions, ha dit que sí, que sí, que ja ho farem i que ja ho faré, doncs això, tu pots entendre que hi hagi alguns condicionants, algunes qüestions, diguem-ne, momentànies del moment que impedeixin que això no sigui immediat. El que passa que aquesta dilació en el temps ha de tenir un termini, i si tu finalment no fas el que has dit que faries, has de dir per què. Per què no ho fas? Per tant, jo reclamo això, el ser conseqüent en política, que és el que hem d'intentar ser i fer tots els polítics. I més quan hi ha antecedents, diguem-ne, remots, i immediats i diguem-ne que pràcticament actuals, no? del risc que comporta o que pot comportar un conflicte bèl·lic on s'utilitzin aquest tipus d'armes. És a dir, no ens hem de remuntar al conflicte de Pakistan i la Índia, dues potències nuclears, que en un moment donat va ser, doncs, això, de risc.
Sí, sí.
No ens hem de remuntar fins i tot ni a la guerra d'Ucraïna, és que ens hem de remetre al conflicte entre Iran i Israel de fa dos dies. I això ha estat a punt de crear un conflicte amb dues potències, perquè aquí podríem discutir que si Rússia i Ucraïna, un les té, l'altre no les té, però és que Iran té armes nuclears, sí. Israel té armes nuclears, i això és de fa dues setmanes. Uh-huh. I han intentat escórrer el bulto, per què? Perquè realment el risc i les conseqüències són o poden ser gravíssimes.
Uh-huh.
És a dir, el que hi hagi un conflicte bèl·lic, simplement cal només mirar les fotografies d'Hiroshima i Nagasaki. És que això és tan fàcil,
sí, sí.
És tan fàcil com això.
Sí, sí.
És agafar aquestes fotografies i mirar i veure què va passar. Estem parlant de... com bé deia la moció, de que avui en dia hi ha de 14 a 15.000 armes nuclears amb un poder destructiu 10 vegades superior a la bomba d'Hiroshima i de Nagasaki. Per tant, això és que és demolidor.
Sí, sí.
Ja no només pels països que tenen conflicte, sinó pels veïns. Això vol crear un cataclisme, diguem-ne, global a nivell de planeta, que en riu tant tu del canvi climàtic.
Sí, sí.
Per tant,
jo li
diria... això apreta sí. Perquè és que el risc ja ha sigut fa, repeteixo,
fa dos dies.
I això semblava que era molt lluny i que bé, que era improbable, però aquí qualsevol error de càlcul, qualsevol qüestió d'una mala decisió, la conseqüència pot ser terrible.
Maribel, em sembla que vols parlar.
És així, sí, estic... M'agrada molt escoltar un alcalde parlant en aquests termes, no? Termes.
Parla en castellà, si et va millor, no pateixis.
Vale, sí, bueno, no és problema, jo faig una barreja i m'enteneu, sí.
Nosaltres ja t'entenem barrejada.
Sí, sí, jo faig... Però... Es verdad que estamos viviendo una situación de riesgo muy alta, ¿no? Y la más alta en las últimas décadas y lo dicen los expertos como el boletín de científicos atómicos, ¿no? Que sitúa a la humanidad a solo 90 segundos de la medianoche, que sería como el desastre global. Y es lo más cerca que hemos estado nunca de eso. Y como decía, pero es que el riesgo de que haya de escalar a un conflicto en el que se utilicen armas nucleares puede ser incluso por error o por accidente. Para Rusia, por ejemplo, que también estamos viendo desde hace dos años como el discurso de la amenaza al uso de armas nucleares se ha convertido como en algo habitual, ¿no? En los medios de comunicación. Para Rusia, utilizar armas nucleares en un país vecino sería suicida. O sea, porque el impacto de este tipo de armamento acabaría afectando no solo a Rusia sino a todo el continente europeo, y si hay un intercambio de más de una de estas de bombas de con carga nuclear, pues al final el colapso sería global. Entonces, por un lado, creo que es necesario insistir en la necesidad de deslegitimar este tipo de armamento. No puede ser que se acabe normalizando en el discurso político de la geopolítica europea o occidental la existencia de ahora las llaman armas tácticas, ¿no? Como si su fueran como más utilizables, ¿no? O menos
peligrosas, ¿no?
Sí. Menos peligrosas cuando la más pequeña de estas es como decía Pérez, 10 veces o 20 veces superior en carga explosiva a la bomba de Hiroshima, y todos sabemos el impacto humanitario que tuvieron las bombas sobre Japón. Entonces creo que ahí es el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil y el que queremos también impulsar desde la Alianza es esencial. Porque hay que decirle y recordarle a nuestros gobiernos, la sociedad, los alcaldes, que existe un tratado que prohíbe este tipo de armas y que la existencia de este tratado pregunta a los gobiernos si están a favor o si están en contra de ese tipo de armamento. Obviamente, si estás en contra, firmarías este tratado, ¿no? Porque no concibes un mundo en el que este tipo de armamento pueda volver a ser utilizado contra la población civil, contra ti mismo, o sea, contra todos, contra tu medio de vida. Y si no lo firmas, es porque estás legitimando la existencia de este tipo de armamento. Yo no quiero vivir en un país que legitima la existència d'aquest tipus d'armament amb l'impacte humanitari que té.
Però fixa't, hem passat una campanya electoral i els programes dels partits no feien referència a la pau. Ja no tant a les armes nuclears, sinó a la pau, a trobar polítiques de pau. Perdona, que m'havies demanat la paraula.
No, el que volia precisament, reprenent una mica aquest fil. I abans, quan la Dolors parlava, no, de que les mocions no han de quedar en un calaix, i abans també ho havíem comentat amb el Pere, jo penso que la moció pot ser l'inici, sobretot des del municipalisme. Nosaltres hi tenim un paper important, perquè els municipis som els que estem més a prop de la gent.
De la gent.
Per tant, podem fer campanyes a nivell municipal, no? Sobretot, jo provinc del món de l'educació, i penso que des de la prevenció, sempre ho dic, es pot treballar molt, les escoles, els instituts, el món educatiu, no? Des de la prevenció, i ho deia una mica en aquest sentit. Dóna la sensació, tot i que vivim en un món global, dóna la sensació que hi ha temes i coses que ens queden allunyats, i això que determinats, no? perquè ja estem més implicats, ho veiem i ho llegim cada dia les notícies i ens preocupa, i és més, ens fa por. Sembla doncs que no vagi en part de la societat que viuen, no sé, es viu per altres coses. Jo penso que són temes fonamentals.
No em voldria deixar que tu, Dolors, ens parlis de la Setmana per la Pau. No voldria descuidar-m'ho, perquè em sembla que la organitzeu per allà d'aquí poc.
Sí, comencem demà.
Comencem demà
ja. Sí, a veure, la Setmana de la Pau és la tercera edició que es fa i cada any ha tingut un lema. Justament aquest any, quan s'estava preparant, quin lema? Construïm la pau. Perquè estava en el moment en què doncs, la guerra de Gaza començava i vam dir, ostres, la pau no està assegurada. La pau no la tenim assegurada. I la gent ens pensem que ja, més o menys, si no ens toca gaire, doncs anem fent, no? Però la pau fa molts conflictes, hi ha molts conflictes arreu i ara s'estan, ja dic, en menys de 3 anys, ja ho he dit abans, se n'han proclamat dues. Sí. Amb el que això significa de les posicions dels governs. Els governs mundials, que tothom es va posicionant segons, en funció de com va la guerra, de com van les d'això, es van posicionant, però tots es van posicionant. Llavors aquí vam dir, doncs anem a treballar el tema aquest. I una altra qüestió era el diàleg bèl·lic que s'està sentint en les intervencions polítiques en els nostres parlaments, en el dia a dia del carrer, no? Que la gent té un llenguatge bèl·lic. tal com sona, o sigui, el tema aquell del diàleg, de dir, confrontem, potser no ens posarem d'acord, però confrontem-ho educadament, amb arguments, es fa amb violència. I això, vulguis o no, la població al final es traspassa. Aquest diàleg bèl·lic, aquesta, ho sents, ho veus a tot arreu. Per què? Perquè els que tenim, o els que tenen vocació política i fan això, la gent que els està mirant al final compren aquest discurs, perquè sembla que si ho fas bèl·licament tens més raó que si ho fas pacíficament. Jo crec que això és una educació que hem d'anar transmetent, i jo sempre ho he dit a Mataró quan m'he trobat amb algun polític, no, de dir, cuideu el llenguatge, perquè vosaltres teniu molta incidència, encara que no ho sembli, i per tant el llenguatge és molt important. Per tant, la Setmana del Pau aquest any anirà de com construïm la pau. Es basa en quatre activitats. Sempre una adreçada a joves, una altra que està adreçada a tota la ciutadania, que es fa en una plaça pública, l'altra està en una taula rodona, i l'altra que es fa al vell mig de la plaça Sant Jaume. El primer acte, que comença demà, es diu Joves per la Pau, i justament es parla d'aliades o enemigues, mitjans i a les xarxes, però sempre enfocat en el tema de com treballem el tema de la pau i quin llenguatge fem servir. En aquí t'encontrarem amb dos youtubers, un que es diu Cristian Palací i l'altre Prou Ardinyac, que focalitzaran ells per motivar els joves que hi participin, que seran uns 70 o 80, de com es mouen a les xarxes. Després hi ha una altra, que és la plaça del diàleg, que és aquesta que es farà a la platja, a la plaça Major de Nou Barris, es fa dijous, i en aquí el que es fa és, moltes entitats que treballen en temes de la pau estaran allà al mig de la plaça exposant les seves activitats, i també aquest any hem posat un racó, que en diem el racó de Cavi Oliveres, on la gent que treballa per la pau o ha treballat per la pau pugui fer el seu testimoniatge, i es farà com un vídeo. Després hi ha una taula rodona, el Pacte Tecnològic de Nou Barris, que es parlarà sobre la cultura de pau i drets humans, amb periodistes i amb gent que està treballant aquest tema. I per últim hi ha la Pau del Cor, que és a la plaça Sant Jaume, aquesta, no? Aquí, la plaça aquesta, el que es fa és que diferent, el que s'ha volgut ser és que des de l'espiritualitat i des de les diferents confessions religioses, que també tenen alguna cosa a dir sobre la pau, es reuneixen allà per treballar, doncs, el tema amb diferents textos i músics, un espai de reflexió tranquil, però que pugui fer la reflexió de la pau. Val a dir que aquest any hem estat intentant que tant Israel com Palestina hi poguessin participar les dues comunitats. No ha estat possible, ho hem estat treballant, perquè cadascú té els seus recels, i també estan patint, jo diria que també estan patint la polarització de la societat, i per tant també es vol mantenir una miqueta més al marge per no ser tan públic, però sí que han donat suport a l'activitat.
Molt bé, aquest programa es diu Cruïlla d'Europa. Analitzem 5 minutets per veure si Europa està a l'alçada. Jo sóc una admiradora de Jacques Delors, com he dit al començament, li vam fer un homenatge a l'Ateneo de Madrid. L'Europa d'ara és molt diferent a l'Europa que el Jacques Delors promovia en aquells moments. Carme, em sembla que m'has dit que tu explicaries, o entre tu i la Maribel, a veure com està l'ICANN als diversos països d'Europa.
Bueno, començo jo, sí, Maribel, i el que me deixi, que segur que serà molt. ICANN és una organització internacional que té la seva seu a Ginebra, sí. Però té grups treballant a pràcticament a tots els continents, a més de 600, sí. molts grups, més de 600 grups que treballen, que són membres d'ICANN i estan repartits des d'Europa, Àfrica, Àsia, Austràlia, Nova Zelanda, als Estats Units, és a dir, estem a tot el món, no? I des del 2017, que és quan es va fundar Promou, l'adhesió al Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, que per fi es va aconseguir l'any 2017. No? Aquí a Europa...
Perdona un moment, pensa que no, el temps és finit també?
Sí, sí, sí.
I tenim poc temps, eh? Vull dir que...
Sí. Bueno, doncs gràcies. Europa, la majoria de països de la Unió Europea no han donat suport, o sigui, ni han signat ni han ratificat el TPAN. Els únics països que ho han fet són Malta, Àustria i, si no m'equivoco, Irlanda.
Sí, la resta, Irlanda, sí.
La resta, pues, com us deia, a nivell municipal i a nivell de la campanya del Cities Appeal, de les ciutats de pau, sí que funciona molt bé, però a nivell d'estats no.
Vol dir que hi ha molta feina per fer encara, eh?
Molta feina.
Sí.
Maribel, vols
sí, que bueno, és com un reflex a nivell europeu del que passa al país, no? Els governs europeus estan en aquesta espiral armamentista i bèl·lica, com preparant-se, no? Per la guerra. Ja sabem que, per exemple, a Dinamarca han imposat el servei militar obligatori a les dones a partir de l'any que ve. S'està plantejant tornar a alguns països a l'obligatorietat del servei militar, etc. No? Però a nivell de la ciutadania, jo crec que és com el nostre país. Una vegada que la ciutadania té l'impacte d'aquest tipus d'armament, es situa en contra. Ciutats, i parlo d'ajuntaments, com París, Ginebra, Oslo, Berlín, Roma, recentment, La Haia, on hi és el Tribunal Penal Internacional, és molt simbòlic, no?, que aquesta ciutat també hagin aprovat mocions municipals demanant als seus governs que signin el tractat, no? O sigui que jo crec que la ciutadania, pues, va per un lado, no? La ciutat, i nostres governs van per altre, quan...
Sí, i què hem de fer a les ciutats? Això és el que jo em pregunto. Què hem de fer a les ciutats? Què s'ha de fer perquè aquestes dues guerres, que, com deia la Dolors, tenim iniciades des de fa poc?
Jo crec que s'ha de canviar la mentalitat. El que deia ella em sembla que és molt encertat, en el sentit de que la guerra, que al final és la mostra, diguéssim, extrema del que és la violència, s'ha de començar a treballar des de petits, eh? I evitar, doncs, és a dir, formar molt en la cultura de la pau i la de la no violència, que seria el mateix però no és ben bé el mateix. I aquí el que deia ella em sembla molt interessant, és a dir, i aquí els polítics ens estem emportant la palma en general, perquè estem tensionant molt la societat. I hi ha vegades que sents debats polítics que realment semblen autèntiques, justes,
de comptes,
sí, exacte. Sí, de cops i de garrotades. I per tant, el llenguatge és important, l'educació és molt important per modular aquest llenguatge i la formació de la gent en una cultura de pau. Hi ha un axioma que jo crec que és... El puc entendre, però crec que és molt equivocat. I de fet el va dir el regidor que es va abstenir en la moció, que va dir...
A Canet, eh?
Va dir, diu, si vols viure en pau, prepara per la guerra.
Sí, ja ho recordo perfectament.
Aquesta acció
sí.
És totalment erroni.
Total.
Uau!
Jo el puc entendre, perquè, de fet, la vella Europa, el que s'entén de la vella Europa, va ser el tauler d'escacs del que va ser la Segona Guerra Mundial. Va haver-hi conflictes al nord d'Àfrica, al Pacífic, etc. Els oceans, però va ser el tauler d'escacs. Clar, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, què queda? Queda que Europa queda entremig de, justament, de les dues potències nuclears, i amb una guerra freda provocada justament per això, per la tinença i la proliferació i l'intent de voler ser cada vegada més forts amb aquest tema. Clar, aquí hi ha molta por. I la por genera desconfiança, i la desconfiança genera violència. Per tant, això és una espiral que, si no l'intentem canviar, ja no dic modular, sinó canviar de base, de socarrel, amb l'educació, amb la manera de com els polítics, ja de més grans, doncs fem política i parlem, això és complicat. És complicat perquè, al final, l'elecció amb aquest acaba sent cert. És a dir, si tu vols estar en pau, prepara per la guerra.
Sí, sí.
I com més brega i com més conflicte, doncs representa que tot està més controlat. I això no és així.
Que una de les paraules principals és la de comprendre. Per això em va agradar tant el titular de l'acte que vam fer i que tu, Dolors, t'hi referies a l'Associació de Veïns de Rocafonda l'any 2022, que es deia Comprendre Ucraïna, preparar, guanyar la pau. Comprendre Ucraïna, guanyar la pau. Si ens entenem, si entenem el que deia Ucraïna no sé quin any, etc., nosaltres ens podem preparar millor per guanyar la pau i per dialogar, bàsicament. No? Què opines, Carme Sunyer, que...
Sobre preparar la pau.
Clar. Comprendre'ns per preparar-nos.
Evidentment. És que l'única manera d'evitar que esclati la violència directa en forma, com comentava el company l'alcalde de Canet, no? En la forma sí. més extrema de violència que són les guerres, és poder prevenir-les. I per això s'ha de començar a treballar per erradicar la violència estructural que existeix en les societats i per humanitzar a l'altre. Vull dir, el cas paradigmàtic passa tant a la guerra d'Ucraïna com sobretot a la guerra de Gaza. No? El fet de deshumanitzar l'altre et permet utilitzar qualsevol forma de violència perquè et penses que el podràs guanyar. No? Quan tu humanitzes l'altre, quan tu comparteixes el dolor de l'altre i les raons de l'altre, llavors la teva posició canvia radicalment i a partir d'aquí es pot començar a construir alguna cosa que pot arribar en algun futur, esperem no molt llunyà, a una entesa entre, tornant a donar l'exemple, entre el poble d'Israel i el palestí. No? Però si no és així, continuarem en aquesta roda, en aquesta espiral de violència que s'ha provat manta vegades que no funciona, que el fet d'armar-se fins a les dents s'ha provat 50.000 vegades per tota la humanitat que no funciona i en canvi continuem amb la mateixa dinàmica sí. i és aquesta dinàmica la que cal erradicar. Llavors, iniciatives com la Setmana per la Pau, Arcadi Oliveras, que lidera Justícia i Pau, és fonamental. Hi haurien d'haver cada setmanes per la pau, penso jo.
La Carme Terrada, regidora de Vilassar de Dalt.
No, jo seguint, el fil del que estàs dient, és que està passant una cosa a tots nivells, A veure, el que s'ha de fomentar, jo penso, sempre és el diàleg entre iguals. I el que està passant ara, i en el nostre país està passant, i a Europa, és que hem arribat a un moment en què sembla que hi hagi ciutadans de primera i de segona, uns per sobre dels altres. I fixeu-vos en determinats països, a l'Àfrica, per exemple, com rebem nosaltres aquí, no?, la gent que ve d'altres països, a barris concrets de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això està passant i d'aquí venen els conflictes i d'aquí venen els resultats de determinades votacions. Sí. Barris que reaccionaven d'una manera enfront unes votacions i ara estan fent tot el contrari en detriment de les seves vides. Per tant, jo penso, i això també és una influència, i com apuntava abans el Pere, no? Europa es va trobar en un moment determinat. El que passa que tenim altres potències mundials que ens estan, i tots ho sabem, ens estan influint moltíssim. El món audiovisual ens està acaparant i el tema de la guerra, vull dir, és vigent. El tema, per exemple, jo no dic que vagi bé ni que vagi malament, però videojocs, tot és bèl·lic, com apuntava abans la Dolors, el llenguatge. Tot això ens està imbuint, la immediatesa també porta a la violència, vull dir que estem en un moment amb un atzucat, diguéssim, ideològic, jo penso que s'ha de veure cap a on es tira, i aquí
deixeu-me
acabo.
Deixeu-me ja per acabar, fer-vos una última pregunta, fer-vos una última pregunta que ens lligarà amb el programa del pròxim dia. Com veieu la posició aquesta de l'Estat espanyol de reconèixer Palestina? Que es tractarà en els circuits internacionals ben aviat. Palestina, fet d'aquesta manera, que no hi ha una unanimitat, però que tampoc hi pot ser, potser, no ho sé. Veig que les cares són una mica així. Maribel i Carme Sunyer, si voleu afegir alguna cosa.
Bé, jo diria que és un pas important, però que el que realment seria important és que l'Estat espanyol complís amb la llei espanyola sobre el comerç d'armes i deixés deixés de vendre armes que són poques comparat amb d'altres països a l'estat d'Israel, perquè aquestes armes hi ha el perill i jo crec que la evidència de que s'utilitzen per violació als drets humans, no? Que no hi hagi unanimitat, home, tampoc va haver unanimitat quan Kosovo va entrar a Nacions Unides, no? De fet, Espanya s'hi va oposar, però bueno, jo penso que és important, però és un gest polític, els gestos polítics són importants, però cal alguna cosa més substancial, penso.
Vols afegir alguna cosa?
Mira, jo volia afegir dues coses només. Estem en una època en la que la pau se n'ha parlat des que el món és món. Tenim tractat, tenim no sé quants documents, tenim no sé quantes organitzacions, tothom en parla, però no existeix. I jo em preguntava per què. Hi ha una cosa que de les guerres a mi m'empipa molt quan la gent diuen los daños colaterales. I aquests daños colaterales que diuen, sobretot en premsa espanyola, diuen daños colaterales i s'estan referint a persones. I les persones són persones. Per tant, tenen noms, cognoms, famílies. I això jo és de les aberracions, perquè vol dir, com deies tu molt bé, són ciutadans de segona i, per tant, són danys col·laterals. Això una. La segona és que estem vivint en una societat poc de sentit comunitari. Estem en una societat individualitzada. Llavors, jo, mentre jo vagi bé, si hi ha algú que té algun problema, bueno, algú ja la solucionarà, siguin els polítics, siguin no sé qui, però no ens sentim partícips d'aquesta comunitat, que nosaltres el que fem i el que diem també té conseqüències. Llavors, jo sempre dic que quan la gent comenta i diu jo no hi puc fer res davant d'això, no és cert.
No és cert.
No és cert. Tothom, a la mida que pugui, a la mesura que pugui, pues, donant suport a les organitzacions, signant aquells documents que calgui, protestant, en la manera que, o inclús amb el llenguatge que tu fas servir quan tens conflictes, tothom pot fer alguna cosa.
L'alcalde s'hi referia i té raó.
Per tant, jo crec que la pau només depèn de la persona. I a partir d'aquí, si la gent ho està visquent com un dret que tenim a viure en pau en aquest món, hem de participar en tot allò que pugui provocar-la.
Doncs moltes gràcies a tots per la vostra companyia. Esperem als oients que els hi hagi interessat el programa. La setmana vinent no tindrem programa perquè és dia de festa, és la segona Pasqua. L'altra setmana, el 27, rebrem ja, espero, en el nostre company Joan Batlle, des de que està fent el Camí de Santiago, està ja arribant un dia d'aquests, i esperem que estigui aquí, que continuï en el programa, bueno, que continuï, esclar que sí, però vull dir que estigui aquí parlant-nos i explicant-nos la seva experiència. Gràcies, doncs, Carme Sunyer, gràcies Maribel, gràcies Dolors.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies Carme Terrades, gràcies Pere Xirau.
Gràcies a vosaltres.
Esperem que tinguin una bona setmana. Fins al dia 27.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo. Por un beso de la flaca.
por un beso, pero aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito. Porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera. Por un beso.
Digital. Escolta'ns a l'hora que tu vulguis i des d'allà on siguis.
Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat. Crec en la paraula, crec en la sobretaula, crec en la cervesa ben fresqueta a mitja tarda. Crec en el control, crec en el desgavell, crec en el ball caòtic però ordenat dels estornells. Crec en la bona fe, crec en donar la mà, crec en salvar angleses obeses d'un ascensor de Lloret de Mar. Crec en l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment permanentment diferent. Crec en el paradís, crec que ens volen confondre amb un miratge d'encís. Crec en allò immediat, crec en el pas dels anys, crec que si sempre estem junts no caurem mai en tants parats. Crec en l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment permanentment diferent. Com la pols i em confonc de religió. Sóc partícula ridícula que navega sense por. Si veig que rezo massa, crec en tu. Si veig que prego gaire, crec en la.
Party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much.